Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat aquesta jornada. Avui és dimarts, dia 14 de gener, i obrim destacant que Balaguer compta amb un aparcament protegit de bicicletes situat al costat del pavelló Molí de l'Esquerra. Es tracta d'una actuació impulsada per la Diputació de Lleida en el marc del projecte Ruta Enogastronòmica de la Vall del Sió. De seguida donem detalls d'aquest nou aparcament per a bicicletes aquí a la ciutat. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. En l'àmbit comarcal, avui destaquem que l'Ajuntament de Térmens aprova de forma inicial el projecte constructiu per a la renovació de diferents trams de canonada de fibrociment de la xarxa de subministrament d'aigua. D'altra banda, la Diputació de Lleida ha començat una ronda de reunions als Consells Comarcals per presentar el Pla Zonal. I també parlarem de la visita que va fer ahir el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, als municipis d'Artesa de Segre i també de Bellmunt. També avui parlarem de Ferrocarrils de la Generalitat, perquè té previst invertir més de 650.000 euros en el reforç de quatre ponts i un pas inferior de la línia de tren Lleida-La Pobla per augmentar la seguretat. També els explicarem en l'àmbit de successos, en aquest cas, que ahir va morir un treballador de 52 anys en una fàbrica de prefabricats de formigó a Vallfogona de Balaguer. L'operari va quedar atrapat mentre netejava una tremuja i una vagoneta. Una informació de serveis és que una fallada informàtica impedeix renovar el DNI a comissaries de policia durant el cap de setmana i també ha provocat aquesta fallada retards en les renovacions. En l'àmbit agrari, el Departament d'Agricultura convoca reunions quinzenals territorials per ser més efectius en el control de la fauna cinegètica. El conseller Òscar Ordeig ha assenyalat que destinaran més recursos a resoldre la sobrepoblació d'espècies mentre que els pagesos demanen actuacions diligents. En el bloc cultural i lúdic de l'informatiu d'avui destacarem que l'àrea de joventut de la Paeria organitza el dissabte 15 de febrer l'activitat Cites Ràpides, un espai divers pensat per promoure la connexió entre persones en un ambient còmode i agradable. Parlarem també del Festival de Músiques Disperses, perquè ha presentat ja la seva programació. Tindrà lloc concretament a la ciutat de Lleida del 14 al 16 de març. És un festival pioner de neofolk a l'estat espanyol. I acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem de futbol sala, ho farem per explicar que el primer equip del Comtat d'Urgell perdia per 4-2 a Sant Joan d'Espí. Al Primera Catalana, el Comtat B guanyava per 7-2 al Castellfollit Riubregós i el Balaguer Vedruna perdia 4-2 en el seu viatge a Agramunt. I també explicarem que el Club Futbol Sala Balaguer Vedruna ha presentat els 17 equips aquesta temporada i va retre homenatge a més en la presentació Albert Camps, que es retira després de 18 anys. Es tracta d'una activitat que es va fer el diumenge al matí, el 1 d'octubre, de Balaguer.
Balaguer compta amb un aparcament protegit de bicicletes situat al costat del pavelló Molí de l'Esquerra. Es tracta d'una actuació impulsada per la Diputació de Lleida en el marc del projecte Ruta Enogastronòmica de la Vall del Sió. L'aparcament, que entrarà en funcionament el proper mes de febrer, un cop enllestides les tasques d'instal·lació i connexió a la xarxa, consisteix en un mòdul d'aparcament i dues estacions de manteniment de bicicletes, té capacitat per a unes 10 bicicletes concretament i també inclou material per fer reparacions bàsiques en cas que així ho requereixin els usuaris. Així ho explicava fa uns dies el paer d'urbanisme d'aquí de la Paeria, Guifré Ricard, aquí a Ràdio Balaguer. En les mateixes declaracions recordava que es tracta d'un projecte que ja va plantejar l'anterior equip de govern.
Això dintre del projecte aquest de la ruta cicloturística gastronòmica de la ruta del Sió, que engloba diferents municipis, com és la Sentiu, Montgai, Agramunt, bueno, diferents municipis que estan a l'entorn del riu Sió. I un dels projectes que al seu dia, ja en l'anterior equip de govern, va plantejar aquí en aquest projecte, doncs era aquest aparcament de bicicletes tancat, del qual doncs hi haurà una capacitat sobre el volteu bicicletes. També hi haurà uns elements que permetran fer aquestes reparacions mínimes o bàsiques d'una bicicleta, com pot ser un fla de roda o apretar algun algun tornillo o les coses bàsiques i essencials de manteniment.
El mòdul d'aparcament de bicicletes ha de configurar un espai segur, tancat, controlat i resistent amb un sistema intel·ligent de gestió remota de l'accés a usuaris i compta també amb dues places amb servei de càrrega elèctrica. L'aparcament, amb un import de licitació de prop de 25.000 euros, disposarà d'un sistema de control per mitjà d'una aplicació informàtica que l'empresa instal·ladora posarà a disposició dels usuaris les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.
Serà un mòdul que anirà amb, una, amb, un, amb un aplicatiu i aquest aplicatiu doncs, tu quan arribaràs et podràs donar d'alta i podràs ser usuari d'aquest aparcament de bicicletes.
El sistema disponible en les principals plataformes i sistemes operatius per a smartphones, iOS i Android permetrà també conèixer en temps real la situació i ocupació dels aparcaments. L'aparcament es troba en el punt final de la ruta cicloturística de la Vall del Sió i és un dels més concorreguts alhora que constitueix també un referent d'aturada obligada per a la visita dels valors culturals, patrimonials i naturals que ofereix el municipi de Balaguer. La Diputació ha dut a terme aquest contracte de subministrament de 85 punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques o vehicles de càrrega lenta en 49 municipis de les comarques de Lleida, en espais vinculats sobretot a les principals rutes cicloturístiques de la demarcació, tot plegat amb una inversió de 260.000 euros. Amb aquesta actuació es pretén millorar la xarxa de punts de recàrrega, també augmentar d'aquesta manera les infraestructures necessàries per a la creació de productes vinculats. Els ajuntaments són els encarregats de la instal·lació, manteniment i gestió. També són ells els que trien les ubicacions dels diferents punts de recàrrega, seguint algunes de les principals rutes ciclistes de les comarques de Ponent. Aquesta actuació forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí, naturalment Lleida, un projecte liderat pel Patronat de Turisme de la Diputació, que té un finançament de 3 milions i mig d'euros procedents dels fons Next Generation de la Unió Europea. Una informació ara de servei, una fallada informàtica ha impedit renovar el DNI a comissaries de policia durant tot el passat cap de setmana i també ha provocat retards en les renovacions.
Aquesta fallada informàtica ha impedit des de divendres i fins aquest dilluns renovar el DNI a comissaries de policia nacional, segons han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies Fonts del Cos de Seguretat Estatal. El succés ha afectat comissaries d'arreu de l'Estat, però la policia no ha concretat l'abast de l'afectació. Les mateixes fonts han descartat que el problema hagi estat causat per un atac informàtic i l'atribueixen a una fallada del sistema. Alhora han indicat que aquest dilluns a la tarda la incidència ja estava resolta. Com a conseqüència d'aquest retard, a Balaguer queden anul·lades les cites de renovació del DNI per als dies 14 i 16 de gener. Els interessats poden demanar una nova cita a l'Ajuntament de Balaguer al telèfon 973 44 5200.
I en l'àmbit comarcal destaquem tot seguit en primer lloc que l'Ajuntament de Térmens ha aprovat de forma inicial el projecte constructiu per a la renovació de diferents trams de canonada de fibrociment de la xarxa de subministrament d'aigua.
Aquesta, segons ha explicat a Ràdio Balaguer l'alcaldessa de Térmens, Concep Canyadell, és una de les recomanacions que consten en el pla director que en el seu dia va encarregar el consistori sobre el subministrament d'aigua de boca al municipi. El projecte preveu la substitució de la canonada d'aigua des del dipòsit municipal fins al punt del passeig 11 de setembre i es durà a terme amb l'objectiu de millorar el material de transport de l'aigua, no perquè hi hagi cap pèrdua, cap fuita.
Seguint les instruccions d'aquest pla director, el que hem fet és, o el que farem serà canviar la canonada que parteix des de el dipòsit municipal, que tothom coneix com l'edifici aquell de la Copa, aquella infraestructura que té format de copa i que hi ha el mural de la Líbric, fins a un apartat, a un punt del passeig 11 de setembre de Térmens. I la idea és doncs, anar seguint les instruccions d'aquest pla director per anar millorant. En aquest cas, no fem aquest canvi de canonada perquè hi hagi una pèrdua d'aigua, sinó per millorar doncs, el material de transport d'aquesta aigua.
El servei d'aigua a Térmens es troba en règim de concessió a l'empresa Qualia, responsable de la gestió i el manteniment del servei, segons els termes del contracte establert. Per la seva banda, l'Ajuntament cobra també en les factures del consum d'aigua un petit cànon i els recursos que se n'obtenen, un cop feta la liquidació anual amb l'empresa que gestiona el manteniment del servei, el consistori els utilitza per fer millores a la xarxa.
Sí, sí, sí. sí, nosaltres és un servei que nosaltres el tenim amb concessió, ens ho porta l'empresa Aqualia. Dintre d'aquest contracte de concessió hi ha tot el tema de manteniment, és a dir, i també hem de dir que l'Ajuntament de Térmens cobre un cànon a les factures de, diguéssim, del consum d'aigua, que es va aprovar la tarifa, cobre un petit cànon, i aquest cànon cada any, quan fem la liquidació amb l'empresa que ens fa el manteniment, es reverteix a la mateixa xarxa. És a dir, si l'Ajuntament de Térmens cobre per concepte de cànon 15.000 euros, poso un exemple, exercici 2024, durant el 2025 aquests 14.000 euros es posen a la xarxa amb les mancances que la mateixa empresa ens comenta, i ara seguint el pla director. Ja fa uns 4 o 5 anys que venim treballant així, i nosaltres pues, anem fent aquesta millora a la xarxa amb aquests recursos que obtenim del cànon.
El projecte per a la renovació de diferents trams i canonada de fibrociment està ara en exposició pública, per tal que qualsevol interessat formuli les al·legacions que cregui pertinents. Si no se'n presenta cap, quedarà aprovat de forma definitiva i podrà sortir a concurs. El pressupost de l'obra és de 398.700 euros, IVA inclòs, dels quals 300.000 es finançaran amb una subvenció de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons l'alcaldessa, seria inviable fer l'obra amb recursos propis. La mateixa Concep Canyadell ha apuntat que el projecte global de tota la millora que s'hauria de fer ascendeix a 800.000 euros, per la qual cosa esperaran que surtin noves línies de subvenció per poder abordar noves fases.
L'obra que, per exemple, que fem amb aquesta subvenció de l'ACA seria inviable fer-la de recursos propis, perquè el projecte en si de tot el que s'hauria de canviar són 800.000 euros i ara només fem una part. És a dir, que esperarem, com altres ajuntaments, suposo, que surten noves línies de subvenció, ja que tenim el pla director, per anar podent canviar aquesta part de xarxa que, a nivell econòmic, la magnitud del que ens demanen doncs, ens escapa de l'abast del nostre pressupost.
L'Ajuntament de Térmens té temps d'executar el projecte fins a finals d'aquest any 2025.
I parlem ara de la visita que ahir va fer el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, a la comarca de la Noguera. Concretament va visitar els municipis d'Artesa de Segre i de Bellmunt, continuant d'aquesta manera amb les visites periòdiques als municipis lleidatans per conèixer els seus projectes de creixement i inquietuds, així com per establir un marc de relació amb els representants de l'administració local i informar dels serveis que presta l'Administració General de l'Estat als petits municipis.
Artesa de Segre Crespín ha estat rebut per l'alcalde Francesc Puigpinós, amb qui ha compartit temes d'interès d'aquest municipi. Acompanyat per l'alcalde, el subdelegat ha visitat l'empresa Mobles Ros, un dels principals motors econòmics del municipi, que ha aconseguit recuperar en els darrers dos anys gairebé el 80% de la seva activitat productiva, després de patir, a l'agost del 2022, un incendi que va arrasar la pràctica totalitat de les seves instal·lacions. Juntament amb Enric Ros, net del fundador d'aquesta empresa familiar, i de Lluís Trujillo, director d'operacions, José Crespín ha conegut la trajectòria de Mobles Ros, amb més de 90 anys d'història i la seva aposta progressiva per la modernització, la innovació a través de les noves tecnologies i maquinària avançada, i la sostenibilitat. Mobles Ros, amb una plantilla d'unes 300 persones, ven el 85% de la seva producció en el mercat nacional i exporta a països com Portugal i Itàlia. En el decurs de la visita, Crespín ha volgut destacar la resiliència demostrada per la direcció de l'empresa decidida a recuperar l'activitat productiva i l'actiu humà conscients de la rellevància econòmica de Mobles Ros al municipi i al conjunt de la comarca. Posteriorment, el subdelegat del govern ha visitat el municipi de Bellmunt d'Urgell, on ha mantingut una reunió de treball amb l'alcaldessa Cristina Teixidó.
I parlem ara de ferrocarrils de la Generalitat, concretament, perquè té previst invertir més de 650.000 euros en el reforç de 4 punts i un pas inferior de la línia de tren Lleida-La Pobla de Segur.
Aquestes obres suposaran una millora significativa en la seguretat, tant en el cas d'una hipotètica evacuació del tren com en el moment de fer tasques de manteniment a la línia. També significarà un reforç a la infraestructura per optimitzar la fiabilitat. Es preveu que els treballs s'allarguin més de 6 mesos, inclouran el reforç i sanejament del formigó sota els ponts, millores en els punts d'ancoratge de les baranes, la reparació i substitució de peces trencades de les estructures, així com l'eliminació de la vegetació dels murs laterals o la substitució de baranes per un model de guardabarreres integrat, entre altres intervencions. Aquesta inversió s'emmarca en el Pla de Seguretat i Confort de Ferrocarrils, el qual ha anat en augment en els últims anys, ja que des de l'any 2016 la Generalitat ha renovat de manera successiva els 25 túnels amb més de 28 quilòmetres de via. S'ha actuat a 71 talussos i pendents en el manteniment de ponts i baranes i en la supressió de passos a nivell. Augmentar la seguretat i reduir el risc d'allaus ha estat també una prioritat per a l'operadora ferroviària, especialment després del despreniment de l'any 2021, quan es va registrar una caiguda de roques en un dels pendents que travessa la línia, que va obligar a tancar-la vora dos mesos. Tot això va portar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a incrementar la seguretat de la xarxa amb la instal·lació de sistemes de detecció automàtica de despreniments.
I acabem aquest bloc dedicat a la informació comarcal parlant ara de la Diputació de Lleida, perquè ha començat una ronda de reunions als Consells Comarcals per presentar el pla zonal. Actualment el pla es troba en període d'al·legacions fins al 3 de març. La primera trobada s'ha celebrat al Consell Comarcal del Pla d'Urgell i ha comptat amb la participació dels seus alcaldes.
El vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, acompanyat del director de l'àrea de serveis tècnics, Ivan Sabater, han participat aquest dilluns a la reunió amb els alcaldes del Pla d'Urgell per tal d'explicar-los el pla zonal, aprovat a la sessió plenària del mes de desembre. Tal com ha explicat el vicepresident, la Diputació de Lleida assumirà a la seva xarxa el de carreteres 200 km de camins municipals i prioritzarà inversions en 159 km més, considerades vies d'interès territorial en les quals s'executaran actuacions de millora, seguretat viària, com la reparació de flonjalls i escarabats en el paviment, la millora de senyalització, drenatge, contencions o talussos. A més, Agustí Jiménez ha destacat que la selecció de camins s'ha fet sota uns estrictes criteris tècnics que tenen en compte l'equilibri territorial, la connectivitat, la sostenibilitat de l'actuació i la seguretat viària. El vicepresident ha recordat que el període d'al·legacions continua obert fins al dia 3 de març i ha animat a tots els municipis i els seus alcaldes a que presentin les al·legacions que considerin pertinents. En aquest sentit, ha afirmat que, des de la Diputació, s'està treballant per buscar alternatives per ajudar els municipis a banda del pla zonal.
Obrim ara el bloc agrari. Concretament, avui el dediquem a parlar de la convocatòria de reunions quinzenals per part del Departament d'Agricultura a les zones declarades en emergència cinegètica per millorar la coordinació entre l'administració, pagesos i caçadors, amb l'objectiu de ser més eficients en el control de la sobrepoblació de conills, senglars i cabirols. El Departament també ha anunciat que destinarà més recursos econòmics davant el descontrol, ha dit, d'una problemàtica que ha vingut per quedar-se, segons ha explicat el propi conseller Òscar Ordeig, després d'una reunió, en aquest cas amb col·lectius i organitzacions agràries, que s'ha fet aquest dilluns a Tàrrega. La conselleria admet que les accions que s'han dut a terme fins ara en matèria de control cinegètic de la fauna no han estat suficients per aconseguir reduir el nombre de conills, senglars i cabirols.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s'ha reunit aquest dilluns a Tàrrega amb col·lectius i organitzacions agràries per abordar una problemàtica que, a més de causar danys als conreus, també augmenta el risc de transmissió de malalties i provoca un de cada tres accidents de trànsit. A banda de la convocatòria de reunions quinzenals als territoris afectats, el departament també vol mantenir l'aplicació per comunicar els danys, reforçar el nombre de caçadors amb més de 1.000 persones formades aquest any 2025 i impulsar uns nous plans de control poblacional per anticipar-se a la gestió de poblacions de fauna cinegètica. A banda, Ordeig ha anunciat que destinaran més recursos econòmics a la gestió de la fauna i que també portaran una iniciativa al Parlament per posar sobre la taula aquesta problemàtica i tractar-la amb la resta de grups polítics.
Control cinegètic són mesures a tots nivells. Poden ser mesures d'autoprotecció. Avui hem parlat mesures d'autoprotecció dels cultius, precisament per evitar els danys. Pot ser mesures de compensacions a través de millorar les assegurances d'agroseguro. Poden ser mecanismes de resposta ràpida quan hi ha una crisi en determinats llocs. Tenim una brigada de forestal catalana amb pick-ups que pot fer caça nocturna. Tenim els cursos de formació que estem fent. Tenim la col·laboració, com ens coordinem millor amb la Federació de Caça i amb els col·lectius de caça, doncs, perquè també puguin ajudar. Tenim també els agents rurals, per tant, com ens podem coordinar millor també les administracions públiques. Per tant, jo crec que les reunions d'avui és totes aquelles mesures directes o indirectes de protecció que puguin ajudar a disminuir les poblacions, la sobrepoblació de fauna, o a disminuir els danys, doncs són els que estudiarem. Són els que estem impulsant i que si n'hi ha de nous també hem demanat que es posin sobre la taula.
De la seva banda, els pagesos han reclamat al conseller que sigui diligent i posi en marxa mesures efectives per revertir la situació. La reunió d'avui ens sembla la mateixa que van fer fa 3 anys amb la consellera Jordà i fa un any amb el conseller Mascort. Moltes reunions i la feina efectiva sembla que no es faci, ha denunciat Ramon Bolida, membre de la plataforma Pagesos o Conills, que ha afegit que estan pitjor que fa 3 anys.
Nosaltres ja fa 3 anys que demanem una sèrie de mesures que s'han anat donant amb comptagotes. La reunió d'avui ens dona la sensació que és la mateixa que vam fer fa 3 anys amb la Jordà, fa un any amb el Mascort, i avui tornem amb el mateix. Reunions i més reunions i estudis, i al final la feina efectiva sembla que no es faci. Es dedicarà molts diners en pressupostos de pick-ups, d'armament, de bales, però efectivitat de moment cap ni una. Estem pitjor que fa 3 anys. La majoria de caçadors nous són tots pagesos. El 80% dels caçadors nous són tots pagesos i no tenen cap ganes d'anar a matar conills, però han de defensar les seves terres perquè ja fa molts anys que estem perdent les collites i estem perdent molts diners en protectors, en valles, en replantar arbres, en resembrar finques. Vull dir, és un escàndol.
Els agricultors reclamen, entre altres, que el govern, a través de Forestal Catalana i els agents rurals, facin batudes continuades a les zones afectades i que s'utilitzin biocides a les infraestructures públiques. També que es permeti als caçadors sortir de nit, ja que és quan els animals es deixen veure, i que tinguin ajuts per adquirir visors nocturns i bales.
Canviem de qüestió, parlem ara del fred que fa aquests dies. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per onada de fred. S'espera que el fred intens tingui afectació especial aquí al Pla de Lleida, però també al Priorat i a la Conca de Barberà.
L'episodi fred intens en la Setmana dels Barbuts ha començat aquest dilluns a la nit arreu del territori, amb afectació especial al Pla de Lleida, al Priorat i la Conca de Barberà. Aquest dimarts a la nit també s'espera afectació a tot el territori de forma generalitzada. El llindar d'avís se superarà sobretot a les planes i fondalades, on fàcilment es podran assolir entre els 5 i els 8 graus sota zero. En el marc del pla s'ha informat als municipis que tinguin previstos llocs o sales en calefacció i que s'identifiquin les persones més vulnerables i els grups de risc, com nadons, gent gran o persones amb malalties cardiorrespiratòries, persones sense llar o persones amb discapacitats físiques o psíquiques. Davant aquesta onada de fred, Protecció Civil recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada. També alerta que cal extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges i garantir sempre una ventilació correcta.
I parlem ara de successos, concretament de la mort d'un treballador ahir en una fàbrica de prefabricats de formigó a Vallfogona de Balaguer.
Es tracta d'un veí de Balaguer, de 52 anys, que ha mort aquest dilluns en un accident laboral en una fàbrica de peces de ciment i formigó a Vallfogona de Balaguer, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Per motius que s'investiguen, l'operari ha quedat atrapat mentre netejava una tremuja i una vagoneta. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no han pogut salvar-li la vida. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals. Es tracta del primer treballador que ha perdut la vida en accident laboral aquest any a la demarcació de Lleida. Precisament, l'anterior víctima també va tenir lloc a la comarca de la Noguera, concretament el passat 7 de novembre, quan un treballador de 55 anys, veí de les Borges Blanques, va morir en una empresa de farratges de Vallfogona de Balaguer. En total, l'any passat van perdre la vida 9 persones a les comarques de Lleida.
Obrim ara la informació més lúdica i cultural de l'informatiu d'aquest dimarts i parlem en primer lloc de l'àrea de joventut de la Paeria de Balaguer, perquè ha organitzat l'activitat Cites Ràpides. Es tracta d'una iniciativa totalment diferent a les que altres anys havien organitzat des del casal La Palla Bacara en el marc de la festa de Sant Valentí i dins de l'agenda d'activitats de gener i febrer. Així ho ha explicat a Ràdio Balaguer el tècnic de joventut Francesc Almira, que diu que es tracta d'una activitat per crear un espai perquè diferents persones es coneguin en un ambient distès i relaxat.
Bé, doncs Cites Ràpides és una activitat dins de la nostra agenda d'aquí del casal La Palla Bacara, de gener a febrer. En aquestes agendes, cada 2 mesos, a part de fer cursos i activitats i cursos i tallers, també intentem fer alguna activitat diferent. I els últims anys, al febrer, al mes de febrer, per la festivitat de Sant Valentí, per dir-ho així d'alguna manera, sempre intentàvem fer alguna activitat diferent, com per exemple els altres anys havíem fet un impreixou relacionats amb l'amor, una miqueta amb aquesta temàtica, no? Volíem fer alguna cosa diferent, vam veure aquesta iniciativa per xarxes que es feia en altres llocs de Catalunya i vam dir, bueno, podríem importar cap aquí, al nostre territori, creiem que aquí no s'ha fet mai, i d'aquí va néixer aquesta iniciativa, de fer aquesta trobada, no?, de crear un espai on, no, diferents persones tinguin l'oportunitat, en un ambient relaxat, en un ambient distès, de pues, trobar-se amb altres persones que també tinguin aquesta no necessitat, però aquesta, no, pues, aquesta intenció de contactar o de trobar-se amb altra gent que hi pugui passar una estona relaxada i conèixer, qui sap, no, potser l'amor de la teva vida.
Un altre dels objectius de la proposta és crear un espai d'oci diferent per promoure la interrelació, no només entre dues persones, sinó amb els diferents assistents, en un lloc agradable i còmode com pot ser la Palla Bacara.
Aquesta activitat també va una mica enfocada a crear un oci diferent pels joves, perquè no, sí que és veritat que sembla que estigui enfocada per conèixer persones, no? Per conèixer persones, per tindre algun tipus de relació sentimental, però no es ben bé així, sinó que al final és crear un espai, un temps, en un lloc agradable, còmode, on després d'aquestes trobades amb altres persones el que es fa és fer com una continuació, se continua aquesta activitat amb totes les persones allà perquè acabin de conèixer amb altres persones i poder-se relacionar. Es tracta de crear un espai de connexió, de relació, d'oci per a diferents persones joves en un espai diferent, com és el cas de la Palla Bacara.
L'activitat, segons el mateix Francesc Almira, està adreçada a persones de 18 a 30 anys i consistirà en mantenir trobades amb persones d'una franja d'edat similar.
Sí, està limitat amb unes edats, perquè les persones que hi participin han de poder-se relacionar amb unes franges d'edat d'uns anys més amunt i més avall, però no gaires, o sigui, cada grup hi haurà tres franges d'edat diferents, la general és de 18 a 30 anys, en aquesta activitat hi poden participar persones de 18 a 30, però un cop s'apuntaran, doncs els de 18 estaran fins als 20 i poc, 20 i algo amb quasi 30, i per últim l'altra franja, que és la de més edat, no? Per això, no? Perquè has de poder relacionar-te amb persones d'una edat similar a la teva.
Per participar en aquesta iniciativa, destaquem també que cal inscriure's prèviament, ja que es preveu que hi hagi un màxim de 10 trobades.
Les persones que estiguin interessades en participar en aquesta activitat, és imprescindible que es registrin al nostre formulari, que està a la nostra pàgina web, joventut.balaguer.cat, perquè sí que és veritat que s'ha de limitar, no? Hi ha uns temps marcats, hi ha, com a molt, hi ha d'haver un màxim de 10 trobades, de 10 connexions amb altres persones i, clar, no es pot arribar aquell dia i a veure qui hi ha. És important que la gent s'apunti perquè estarà limitat aquesta participació en aquesta activitat.
L'activitat Cites Ràpides tindrà lloc el dissabte 15 de febrer, concretament a les 6 de la tarda, al casal La Palla Bacara, amb una durada de 2 hores. Les inscripcions, com sentíem, es poden fer al web joventut.balaguer.cat. I parlem ara de música, abans de la secció esportiva, concretament del Festival de Músiques Disperses, perquè ja ha presentat la seva programació. La 18a edició del MUT, un festival pioner de neofolk a l'estat espanyol, tindrà lloc del 14 al 16 de març en diversos espais de la ciutat de Lleida.
La presentació ha tingut lloc aquest dilluns al Cafè al Teatre de Lleida. L'edició d'enguany es presenta amb artistes de reconeguda trajectòria i directes molt potents com De Pedro, Los Duk Duks, Mohan Asaf i Benin Internacional Musical, i noves propostes que s'obren camí en el folk modern com Philippine Jazz, Ali de Sants o Maestro Espada, conformant un cartell equilibrat i valent. El festival, organitzat per l'Ajuntament de Lleida de forma exclusiva i reconegut com un dels festivals més particulars del territori, serveix d'aparador per projectar nous camins que el folk modern emprèn amb el pas del temps i reivindica com a missatger intergeneracional, pont entre la tradició i la modernitat. Multitud d'artistes han passat ja pel MUT, molts d'ells reconeguts i molts emergents i desconeguts que han sorprès tothom, evidenciant la filosofia del festival, sense deixar de banda artistes nacionals de gran nivell com Ferran Palau, El Petit de Caleril, Sílvia Pérez Cruz, Judit Nederman, Pau Vallvé o Marala. Els concerts d'aquesta edició es podran gaudir al Teatre de la Llotja i concentrats al Complex de l'Escorxador, a la sala 1 del Teatre de l'Escorxador, concretament. També al Cafè del Teatre de l'Escorxador, amb concerts vermut gratuïts al Pati de l'Escorxador el dissabte dia 15 i el diumenge dia 16. Trobareu més informació a la web de la Paeria de Lleida.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva que dediquem avui a parlar de futbol sala. Començarem parlant del mal resultat per al primer equip del Comtat d'Urgell, que es va deixar els punts en perdre per 4-2 contra el Sant Joan d'Espí en el partit corresponent a la 12a jornada de Tercera Nacional. Els locals van estar en tot moment per sobre al marcador, tot i els gols de Salvador Ferrer al minut 15 i al 36. Després d'aquesta derrota contra l'actual segon classificat, el Comtat és actualment 13. La propera jornada rebrà el Linyola, que és el 14è. I a Primera Catalana el Comtat B jugava com a local. S'imposava per 7-2 al Castellfollit Riubregós en un partit en què Lluc Vilanova, Pau Badia i Gerard Alcobé es van adjudicar dos gols cadascun. Amb aquest resultat, els balagrins es posen vuitens en una part mitja de la taula molt disputada. A la part alta de la classificació ensopegava per sorpresa el Balaguer Vedruna, que perdia 4-2 en la seva visita a Gramunt. Tot i que els balagrins es van avançar al minut 14 i Gerard Camarasa feia l'empat a 2 al 37, dos gols locals van trencar totes les expectatives. Altres resultats van ser: a segona, el Balaguer Vedruna perdia 2-5 al Farràs; a tercera, el Comtat C guanyava 5-2 al Pons; i a la juvenil, el Comtat s'imposava 2-0 a l'Atlètic La Seu, i el Balaguer Vedruna empatava a 3 amb el Futsal Pax Tarragona. Recordem que el partit del primer equip femení del Comtat contra el Reus va ser ajornat. I no deixem de parlar de futbol sala, perquè el Club Futbol Sala Balaguer Vedruna va celebrar aquest diumenge a les 11 del matí la presentació oficial dels seus 17 equips per aquesta temporada 2024-2025. L'acte, que va tenir lloc al pavelló municipal el 1 d'octubre, va reunir jugadors, tècnics, familiars i també aficionats. Amb un total de 180 jugadors, el club reafirma el seu compromís amb l'esport base i amb la promoció del futbol sala a Balaguer. Entre els conjunts presentats hi destaquen enguany dos equips femenins, una mostra de l'aposta del club per la igualtat i la inclusió en aquest esport. Els equips abasten categories que van des de prebenjamins fins a sèniors, consolidant el Balaguer Vedruna com un referent esportiu a la ciutat. L'acte va comptar amb la presència de la paera d'esports Laia Vilardell, que va estar acompanyada pel president del club, Joan Duran. Un dels moments més emotius va ser l'homenatge al jugador Albert Camps, que es retira després de 18 anys defensant els colors també al primer equip. Camps va rebre el reconeixement del club, companys i afició per la seva dedicació i trajectòria exemplar.
I entrem en la part final de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Aquest dimarts 14 de gener el diari Segre obre destacant una de les notícies que també els hem explicat avui en relació a l'àmbit de successos. Un operari de Balaguer, diu, és la desena víctima mortal per accident laboral en un any aquí a les comarques de Lleida. També destaca que conrear cereal i fruita requerirà almenys un 10% més d'aigua en 20 anys i que una fallada informàtica deixa 350 lleidatans sense poder tramitar el DNI o el passaport. El port sec de Tamarit en marxa també és un altre dels titulars d'aquest rotatiu d'avui. La Mañana obre amb la mateixa notícia: mor un treballador, diu, de 52 anys d'accident laboral a Vallfogona. També parla dels 6 mesos per recuperar la llengua de serp. Un operari és treballant en les obres, és la principal fotografia de portada, en les obres de remodelació d'aquesta zona del turó de la Seu Vella. Parla també de les antigues sitges d'Artesa de Segre, que diu es demoliran, s'enderrocaran, i també destaca que busquen dos atracadors d'un estanc de pardinyes. El Punt avui, per la seva banda, obre parlant de la fragilitat a Síria. La caiguda del règim de Bashar al-Assad obre moltes incògnites, assenyala aquest rotatiu, en matèria de drets humans, estabilitat i el futur dels kurds. També diu que proposen bonificacions fiscals per als qui lloguin pisos a preus assequibles, i en l'àmbit judicial destaca el recurs al Tribunal Constitucional pel cas d'un policia infiltrat que la justícia va desestimar. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.